Bon dia, ara passen 4 minuts de les 9 del matí. Com és habitual, els dimarts i dijous a aquesta hora arriba el temps per una xerrada distesa, per uns comentaris, per gaudir, per fruir i per saber també l'opinió dels ciutadans que ens acompanyen als estudis de la ràdio de Lloret de Mar. Els dimarts i dijous, la tertúlia ciutadana a Nova Ràdio Lloret. En aquesta primera d'aquesta setmana, amb nosaltres ja saludem a l'Agustí Cabanyes. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Amb nosaltres també Joan Carles Fernández. Bon dia.
Bon dia.
I en Jordi Soliguer. Bon dia.
Bon dia.
Amb ells tres xerrarem durant els pròxims minuts fins a les 10 del matí, doncs que proposem, per exemple, el tema que avui ha encetat el Bon Dia Bon Hora, l'informatiu matinal de la ràdio. Hem informat que Lloret ha tornat a reclamar a la Generalitat millores en educació. La Interampa, que és l'agrupació de totes les associacions de famílies d'alumnes de la vila, ha plegat més de 200 persones aquest dilluns a la tarda per fer sentir les seves reclamacions. Per exemple, el president de l'Interampa, Carles Costa, insisteix en que l'obertura d'un nou institut al proper curs és insuficient perquè la problemàtica als centres de primària és molt greu, fins al punt que a vegades s'han de fer classe al passadís. Tot i que consideren que és imprescindible l'obertura d'una nova escola, creuen que tampoc no seria la solució definitiva, ja que els centres necessiten més recursos per poder atendre la realitat social de Lloret. Senyors, no sé si vostès d'una forma o altra pateixen aquesta problemàtica o coneixen d'algú que la pateixi, fruit, suposem, de les retallades pressupostàries, que aquí ja entrem potser també en un altre tema. Què n'opinen? Aquí tothom es mira i es dona la paraula l'un a l'altre.
Realment és un... No, és...
Que són molt educats.
No, no. A veure, comencem. No és un problema directe, no? Ja, aquesta etapa ja ha passat per mi. Per tant, doncs, no desconec el tema. Sé que he vist pancartes que reclamaven una nova escola, això sí que ho he vist. Per tant, doncs, deu ser una necessitat. Deu ser una necessitat i deu estar... I els recursos, doncs, segurament, doncs, com més recursos, millor. Per tant, i si ho reclamen, hi haver-hi una manca d'atenció en coses, en donar solucions. Perquè sí que és veritat que la realitat social de Lloret és complicada, és complexa, hi ha moltíssima gent, cada any arriba més gent i llavors tot això donar... i s'ha d'escolaritzar, els nanos s'han d'escolaritzar, per tant, s'ha de donar... És una cosa, jo crec que és un tema prioritari, l'educació, i per tant que hem de tenir els mitjans adequats per poder fer, i els centres que els pugui acollir, que puguin acollir tota aquesta gent. Mm-hmm. Penso que deuen tenir raó quan reclamen això.
Digue-li. No, va, Agustí. La raó ja és, o sigui, amb educació i amb... i en medicina, en sanitat, mai hi ha prou recursos per cobrir tot el que tots desitgem i necessitaríem. Són dos punts que sempre hi hauran, si no retallades, d'efecte d'inversions, no?
Sempre seria.
Llavors, la qüestió de l'educació ara està precisament bastant sobre la taula. Jo he llegit ja des de fa setmanes que Lloret hi va aquest nou institut. A més, em penso que l'escola Pere Torrent es declara... té un qualificatiu que ara no recordo d'interès...
De complexitat.
O de complexitat.
Exacte.
El qual també demana reducció...
Atenció especial.
Atencions especials, reduccions possiblement d'alumnat... O sigui, que s'hi està treballant. Em penso que fora de Lloret, a nivell català, hi va haver-hi ahir també una reunió del conseller amb el síndic de Greuges, que és el que em penso que va impulsar una mica tot això, que va sobre aquesta mateixa línia, no? De limitar una mica la població per aula, estudiar el problema de la inserció dels... que és molt alta l'escolarització de nous vinguts, no al començament de curs, sinó una cosa encara més greu durant el curs, el qual destenota també tot això. O sigui, per una part, sembla que dintre la part oficial de la conselleria es mou i l'AMPA fa molt bé, o la Interampes fan molt bé d'estar vigilants i dient que mai és suficient i que sempre és poc.
Sí, sí.
Vull dir, però has d'arribar i si s'hi treballa, doncs es va avançant en aquest sentit, que crec que és vull dir, vital, no?, per una població.
Sí, sí. Bueno, jo crec que és un tema... No discutirem gaire, perquè veig que estem tots completament d'acord. Jo el que s'hi afegiria és que, a part de que és un tema molt important, l'educació per mi és vital, i penso que hi ha mancances no sol amb el tema instal·lacions o volum d'escoles o complexes, sinó que falla molt tot el tema d'ensenyament des de fa molt temps. Potser sí que és per falta de recursos econòmics i una mica, pues, falta una mica de recursos i voluntat. Jo crec que no sol ens manca millorar els centres físicament, el que són les estructures, sinó que penso que tindríem inclús que millorar molt més tot el tema de com enfoquem l'educació en general. Tot el tema del fracàs escolar crec que s'ha d'estudiar des d'un altre punt de vista, un punt de vista més global, més de com comencem a fer coses. Jo fa temps que no estic ficat aquí, perquè els meus fills ja fa temps que no van al col·le, no? Bueno, un encara en va a la universitat, però... I sí que he notat una mica una mancança de voler evolucionar amb tot el sistema d'ensenyament. Sí que tinc una filla que ara està ficada amb el tema educatiu i parlem alguna vegada, i sí que és veritat que tindríem que dedicar molts més recursos, que per desgràcia no ho tenim. Jo sempre parlo moltes vegades de que volem fer moltes coses, però a vegades no podem pel tema econòmic, no? I entraríem a dir que si les necessitats, que si prioritats, que on gastem més o menys, però el problema jo crec que és doble. És per una banda el tema econòmic, per una altra banda el tema de voler innovar una miqueta més.
Però, a més, Lloret té una complexitat afegida, perquè no es pot comparar un poble de muntanya, per dir alguna cosa, amb la realitat de Lloret. Aquí hi ha moltes ètnies, hi ha moltes races, hi ha molts grups socials que tenen els seus costums diversificats, diversos, tenen les seves tradicions, que se'n van, el que deien l'Agustí, a mig curs, problemes de que se'n van, llavors tornen a venir, i tot això, integrar tota aquesta... Tot això en l'educació és complexa, és molt més complexa que en un altre lloc. Lloret té una problemàtica afegida, amb tanta diversitat de gent.
Jo vaig parlar amb una persona de Lloret que es dedica en això, està a la línia de la reescolarització dels que van vinguent, sí. I si no recordo malament, em parlava que en el departament corresponent d'aquí Lloret es feien més de 30 escolaritzacions a la setmana.
Sí, és una cosa... Sí, sí.
Això és brutal, eh?
Clar.
Perquè es veu que un noi que estigui fora de l'escola més de 2 mesos, se'l té que, quan torna, no sé, ara les dates precises...
Tampoc
no sé si va dir 2 mesos o 3 o així, no? Però quan, si se'n van, tornen, es té que tornar a reescolaritzar, no?
Sí.
I clar, tu vens persones aquí, pues, índies, de segons quins països, que se'n van pel casament d'un familiar, per vacances de la família, com a mínim s'estan 2-3 mesos fora.
Sí, sí.
I no hi van en el moment del mes d'agost, que sí, són les nostres vacances escolars.
És una complexitat fora de lo normal. Sí,
és brutal la complexitat que hi ha, la diversitat de cultures, com deies tu.
I de realitats socials diferents. És que, és espectacular.
No, sí, tu veus això. Jo visc una mica molt de costat això, perquè ajudo a classes de reforç i tal, a Càritas, etcètera.
Sí, sí.
I veus la gent que els envien als propis instituts.
Uh-huh.
Per exemple, o que fallen amb l'idioma, o que... perquè són nouvinguts, o, per exemple, que per qüestions culturals o familiars no tenen a casa seva un sistema per treballar allà, etc. Hi ha una diversitat...
Sí, sí.
De cultures, races, colors, llengues, tal.
Sí, sí, sí.
Brutal, que tu dius, com pot seguir? Com s'ho pot manegar un professor amb una classe de 25 o 30? No sé quan són exactament.
Sí, sí.
Com Lloret, perquè com deies tu, hi han pobles que les classes són molt més homogènies, s'avança més ràpidament, etc. No?
Sí, sí.
Com s'ho poden fer, posant-hi la millor voluntat, com s'ho poden fer, eh?
I tu, Agustí, estàs fent una descripció exacta de del que seria el centre d'alta complexitat que necessitaríem precisament per tot això que dius, que Lloret està clar pas, i no sol pas ensenyament, passa a molts aspectes socials. Tenim un poble que està, jo crec que valorat amb tot el que té, vull dir, som 40.000 habitants, però no som 40.000 habitants, ni som els normals habitants d'un poble, són gent de 24 llocs diferents, que arriben a mig curs, que no parlen l'idioma, vull dir que tenim aquest hàndicap.
És molt difícil, i l'escolarització, vull dir, és molt, molt complicada, i jo no tinc nanos al col·legi.
Però i per tant necessitaríem més recursos, està clar.
Tinc tres fills i una jove que són mestres, repartits entre Castilla i Catalunya, i els problemes que t'expliquen i les situacions que es troben i tal, a vegades dius això no és possible, no? Uh-huh. Vull dir, i són reals, eh?
Sí, i tant.
I són reals, o sigui, i no són problemes de violència i de brutalitat i de bullings i tal, no. Són problemes escolars, del dia a dia de l'escola,
del bon del funcionament correcte d'una escola, d'una escola, no escola,
sí, sí.
D'una escola, del funcionament correcte, de perquè, esclar, hi ha una rutina, s'estableixen uns programes, aquests programes s'han de complir, clar, però si hi ha aquestes interferències, de que hi ha una manca d'assistència, pel que sigui, tot això trenca la rutina, trenca el bon procés, sí, d'aprenentatge, és... també,
I tant, i a més, avui dia em penso que s'escolaritzen per edat, és el concepte bàsic que es té. Després, això, em penso que durant la primària i l'ESO, això de repetir curs... està molt mal vist i molt mal catalogat, no? I llavors, clar, hi han problemes, no? Com classifiques per nivell, només que sigui per nivell formatiu, els 25 persones que tens a classe, no?
Sí, sí.
Llavors el senyor que arriba i no entén gaire res, com l'integres el profe perquè et segueixi? Perquè si no queda allà com un vegetal a la classe, no?
Sí, i es van redarint, i no sol es van redarint, sinó que enredereix la classe, això està claríssim.
Perquè no quedi marginat del grup.
Del grup, i tot això és molt difícil,
és complicadíssim.
És molt complicat.
Però, en aquest sentit, val la pena fer classes només amb alumnes d'aquestes característiques, o és millor barrejar-los? És que aquest és el dilema, no?
Tu hauries de parlar amb pedagogs i aquestes coses, saps? Vull dir, a veure, nosaltres ens pot semblar una opinió des d'aquí, però els que han estudiat i a veure què, s'ha de valorar què és el millor, això, gent que hi entén.
Jo crec que més o menys tenim fins ara establert el que són totes les classes de reforç, que tindrien que haver moltes més precisament en els jocs amb els que tenim més problemes d'aquest tipus, i que està més o menys estudiat que s'han de donar classes de reforç, potser una classe específica d'això no, perquè no sé fins a quin punt arribaríem a tenir diguem tot regulat, no? Però sí que hi han estudis fets per professionals precisament que són els que ho han de fer, que podrien amb una quantitat de mitjans i una quantitat de voluntats poder millorar molt aquest tema. El que està clar és, vamos, que ja es veu que està clar que a Lloret precisem molta inversió i molta millora.
Doncs, parlant d'inversió i de millora, ara mateix, si vostès passegen pel centre de Lloret de Mar, veuran que hi ha diferents indrets on s'estan fent obres. En concret, volem parlar d'una zona que és la plaça de mossèn Pere Torrent, que han començat unes obres de millora, precisament, en un dels espais més transitats del municipi. És o es tracta d'una remodelació important, el pàrquing subterrani ha quedat restringit només als abonats ara per ara, i ens ha donat detalls en Joan Bernat, el regidor d'Urbanisme, aquest matí a la ràdio. Han dit que les obres es perllongaran fins gairebé el 30 de juny.
Jo vaig... com que m'has dit que parlem d'això, he mirat una mica d'informació de coses que s'han dit a la premsa. Parlava de 5 mesos, i que les obres durin 5 mesos. Diu aquí, suposo que deuran fer una fase només, perquè aquí parlava de 5 mesos, quan es va començar a parlar que es havia de fer el 2018. Evidentment, si dura 5 mesos, això serà un xou que assistiu, això. Espero que, esclar, com jo arribo l'estiu, no podem tenir obres allà. Però vaja, jo crec que és una plaça fallada des del principi, des del primer disseny. Es va fer una plaça dura, una plaça amb uns materials que tenien un mal envelliment i que va fallar l'aigua, hi havia les cascades d'aigües, allò es va haver d'anul·lar perquè va ser un desastre. Es va posar tots unes pèrgoles de fusta de teca que es van haver d'eliminar perquè la teca envelleix molt malament, o sigui, de seguida es fa amb un lletge i al final es va haver de creure. Crec que a més hi ha hagut molts degoters i moltes històries, vull dir, i a més ha estat una plaça dura, diguéssim, de grisa. És una plaça que jo crec que no és acollidora, una cosa per fer-hi grans actuacions i tal, però no és gran acollidora. Sembla, per la foto que he vist del projecte que s'està fent, que la volen amorosir, és a dir, que volen fer una plaça una mica perquè els nanos hi puguin jugar, o sigui, una plaça més suau, que hi pugui intervenir, o sigui, amb més verd, sembla que poden posar més verd. En fi, jo crec que havia sigut una plaça més mediterrània, i va ser aquella època que era la moda, aquelles places dures en què tot, bueno, tot és, que és molt fred, no? A mi, personalment, crec que una plaça que hi hauria de ser... Hi ha d'haver-hi ombra, evidentment, hi hauria d'haver-hi ombra. He llegit que hi ha unes carpes, o no una carpa, unes lones, o alguna cosa que es penjarà, dius, o sigui, que ja hi haurà un procés d'on... No sé el projecte final exactament quin és, però jo penso que és una plaça que hi hauria d'haver-hi ombra, per poder-hi ser, que hi hauria d'haver-hi vegetació, i que hauria de ser més amorosida, és a dir, que els nanos hi poguessin jugar i tot això. Crec que és la idea, però no he vist el projecte definitiu, he vist una foto que és una... en principi el que sortia al diari.
Jo el projecte tampoc el conec, però quan vaig veure que ballaven aquella plaça fa 15 dies, el primer que vaig pensar, dic, coi, estem a març, no?
Això
és el primer que vaig pensar jo.
El mateix que he dit jo.
I això, els plaços d'obra, tu, que ets de l'ofici, coneixes més bé que jo de la manera que es compleixen, no?
No, però és que... I a més et diré una cosa, i vull afegir, és dir... Nosaltres aquí no es donen permisos d'obres a partir de, no sé si és el 15 de juny o el mes de juny, penso que és, doncs que ja no pots fer res.
No.
Tenim fins al juny, és a dir, l'Ajuntament no saltarà la normativa que fa obligant els particulars de que no es treballi en el centre, no? Per tant, podem treballar fins a aquell moment, només.
Amb els follons que hi ha els caps de setmana a la Riera, a les nits i tal, veure allò ballat em fa una por.
És així. El primer que vaig pensar jo també.
Em fa una por que vull dir, dius, què passarà, no?
Pot ser un festival cada nit.
Ara, escolta'm, doctores tiene la iglesia.
No, clar.
Confiem que tot això que pensem nosaltres, el responsable ho ha pensat i meditat 50 milions de vegades, no? I deu tenir un plan, no?
Sí.
Vull dir, jo espero, confio en les...
Sí, jo intueixo que això se deu haver retrasat, perquè es parlava del 2018, això es deu haver retrasat per alguna cosa, això d'aquestes concursos públics i això sempre retrasa, sempre hi ha problemes. I clar, jo ho entenc, tu, hi ha eleccions el mes de maig i s'ha de començar, és a dir, aquí hi ha un... entenc això, perquè potser el més sensat seria disparem després de l'estiu i ho farem després de l'estiu. Ara, doncs, van intervenint i aquí doncs, faran una primera actuació, entenc jo, i que hauran de deixar-la per la segona, fer una fase després, perquè si està previst que duri 5 mesos, doncs això no, els números no el quadren.
Uh-huh. Jo he sentit precisament aquest matí el regidor que estava parlant de que pensava que es podria acabar sobre el 15 de juny,
que
el pàrquing estaria tallat doncs, diguem, periòdicament segons el tipus d'obres, i que estaven segurs que el 15 de juny acabarien les obres. Jo suposo que el problema pot ser que si no acaben, a veure com ho deixem. Aquest seria per mi el problema important. Si no hem acabat, què fem a partir del 15 de juny? I en quant a l'obra, a mi perfecte, qualsevol cosa que sigui millorar la imatge i anar millorant els llocs amb els que pensem que Lloret pues, no ens acaben d'agradar o no estan amb tota la bona presentació que haurien de tenir en un lloc turístic com aquest, pues, perfecte. Vull dir, és com les reformes d'una casa, no? Si has de fer reformes per tenir-la maca, per tant les obres molt bé. El Plas jo també potser podria criticar una mica que si s'ha de fer una obra d'aquestes, i que ja es parlava d'això a l'any 18, pues fer un esforç enorme per fer-ho en els mesos en els que sabem que Lloret està buit, i més últimament que els hiverns estan molt buits, i en comptes de començar pues el mes de març, s'hauria d'haver començat el mes de desembre o el mes de gener, poc després de les festes, amb el qual asseguraríem que el mes de maig està perfectament i tenim una plaça nova, no? Però bueno, suposo que deuen haver problemes de tipus pressupostari, de tipus...
No ho sé.
D'infraestructures i el que sigui, i la qüestió és que s'ha començat tard, però bueno, benvingudes siguin les obres.
Jo quan veig això, sobretot aquest any, amb el temps que hem tingut, s'han perdut 3 i 4 mesos d'utilització d'obres a l'intempèrie brutal, no?
Sí, però els tràmits aquests oficials no, sé que tarden moltíssim, i sempre hi ha allò, llavors nosaltres que impugnen i l'altre que no sé què, i s'allarga i s'allarga i s'allarga i passen els temps així. Això és veritat.
Bueno, veurem, critiquem molt, no critiquem abans d'hora. Ja criticarem.
Per això dic, l'única crítica podria ser això, no? Haver intentat ajustar el temps.
Jo crec que és una bona idea, doncs, perquè, esclar, fixeu-vos que aquesta plaça es va convertir en el centre Lloret, i el centre es va desplaçant. Abans estava la plaça de l'Ajuntament, i llavors això s'ha anat desplaçant, perquè aquí hi ha tots els serveis, aquí hi ha aparcaments, aquí tal, i per tant això es va convertir en el centre, perquè també està més pròxim dels que venen de les parts més al nord, les urbanitzacions o les zones que s'han ampliat de Lloret, i llavors això va quedant com el centre, no? Hi ha tots els serveis aquí. Per tant, com que és un centre neuràlgic, penso que està bé que es millori i que s'envelleixi, eh?
Un element és l'aigua, que no sé si vostès recorden la plaça del doctor Adler, sí, que també hi havia com una mena de canal d'aigua. No acaben de funcionar, no? Els ginys d'aigua.
No, a veure, jo sé una mica com... Bueno, no sé una mica, he conegut alguna cosa d'aquestes que... o sigui, d'urbanitzacions, de zones i tal, no? Esclar, es dissenya una plaça i diu, bueno, aquesta plaça interessa i que hi hagi aigua perquè dona frescor, perquè els nanos no sé què, i tal, tal. Molt bé. Però tu quan penses en això, també s'hauria de pensar en que allò s'ha de mantenir, en el manteniment. Llavors, hem de pensar que és una cosa que és pública. Llavors, molt bé, el persona que ho dissenya, jo he parlat amb gent així, i diuen, no, mira, saps què passa? Com que és una cosa municipal, nosaltres ja en la memòria ja fixem que hi ha d'haver-hi un manteniment anual de no sé què, no sé quant. Molt bé. Però això falla. Això falla. Saps què vull dir? Això no pots dir que tu, com que ja és una cosa municipal, doncs fixem que s'haurà de mantenir, no sé què, i llavors es pensa que això funciona, i no, i això falla. I això falla perquè els nen aquells no sé què, i tiren allà on tenen de jugar, doncs hi tiren papers, allà hi van fulles, els desaigües no funcionen, allò vessa, l'aigua està bruta, creen mosquits, una sèrie d'inconvenients que s'acaba anul·lant.
Pues a Lloret és veritat, em fa gràcia, no, perquè tot això que dius és veritat, tenim com una mica la maledicció de l'aigua, Lloret, perquè hem fet moltes fonts no. I no funciona clar.
No,
i
a més... Estem totalment d'acord.
Ja Lloret,
la bassa del modelisme naval, també.
Per exemple, no?
Jo avui ho pensava, que està buida, també.
Buida?
Jo pensava també està buida. Aquí
està
també buida. Hi havia aigua que baixava, no? També hi havia una cascada aquí d'aigua, que també es va denolant aquí en la plaça aquesta.
Sí, a les grades.
Allà sota les grades.
Per sota. Sí. Allò va funcionar un dia.
A veure, tot això que acabes de dir tu, que els problemes de tal, són datos del projecte.
Sí, sí, sí.
I a més, suposo que estan escrits.
Sí.
Llavors, com dius tu, el manteniment és un gran problema de les obres públiques, no? Llavors, jo és la pregunta que em faig passejant per Lloret. Lloret té molts puestos que són ben fets, ben ideats i tal, no? Però falla el manteniment d'una manera brutal. Per mi el manteniment a molts puestos de Lloret, dius Lloret està brut, Lloret està... Jo Lloret, més que brut i tal, el trobo deixat. No sé si enteneu el que vull dir, el dir deixat.
Sí, bueno.
Falta manteniment, falta molt de manteniment. Llavors, el que jo penso, escolta'm, anem a fer obres noves, vinga, va. Anem a fer obres noves. Què passarà l'any que ve? Una cosa més a mantenir? quan no podem mantenir el que ja tenim, no? Ostres, deixem el que tenim ben arracat, impecable, tal, i llavors plantejarem un nou projecte, no?
Sí.
Estabilitzem i creixem, estabilitzem i creixem. No creixem...
No, jo crec que hi ha un altre factor que és importantíssim per mi, eh? És a dir, des del punt de vista de l'acció privada, és a dir, del constructor privat, tu fas un edifici, almenys el criteri que, en fi, estic parlant ja de la meva feina, no? Però mires de que aquell edifici tingui el menys manteniments possible. Fes un edifici, doncs, que, bueno, en una època es va fer l'obra vista, es posen materials, doncs, que allò no tingui, que envelleixi, que envelleixi dignament. Això vol dir que hi ha edificis que es fan que al cap de 3 anys sembla que portin 30. Perquè doncs, l'aigua es passeja des de la façana fins a baix, perquè les cases no estan protegides, perquè no hi ha trencaigues, perquè aquell material doncs es manté malament, perquè et sorbeix l'aigua, tota una sèrie de condicions. Això s'ha de pensar quan fa un projecte. I quan es fa un projecte de públic, encara més, jo penso. Per què? Perquè les administracions no els pots carregar de totes aquestes condicionants, que queda molt bé. Com que no hi ha un propietari concret que diu, anem d'anar per aquí, no, farem un disseny, guanyem un concurs, aquest disseny serà estupendo, però llavors què passarà? Passa que mantenir allò és caríssim, i a més per les administracions, i a part que és caríssim, com que el manteniment no es fa al dia, doncs allò dona una imatge de deteriorament, que és el que diuen. Dona una imatge de deteriorament. Llavors, s'ha de pensar en quins materials es posen, perquè si no és el fracàs. Perquè què ha passat aquí? Van posar aquesta, com deia, la teca. El teca, al cap d'un temps, el van haver de treure perquè estava gris, brut, tal, no hi havia solució. I si ho pintaves encara quedava pitjor. I van eliminar. Solució, treure-ho. L'aigua, sí, farem una aigua, un jardí, aigua molt maco, el dia que l'inaugures és molt maco, però allò ho hem d'utilitzar, els nanos hi juguen, i cau la pilota, no sé què, i cau les fulles del costat, el desaigua aquell que hi ha un motoret que va tirant, tot això, ho eliminem. Doncs per arribar a aquesta conclusió, hem de fer, quan tu es crea, quan es dissenya un espai públic, s'ha de pensar en que és un espai que té molt d'ús, i per tant, que tingui durabilitat, que no envelleixi malament, que tingui un manteniment, doncs, mínim, si pot ser, perquè això és possible. Tu pots fer un disseny que estigui bé, però que tinc pensant en aquestes coses. No pot ser que tu dissenyis un edifici pintat de ferro, pintat blanc, doncs has de fer una... que sigui molt, molt, molt maco, molt excel·lent, però has de tenir una plantilla pintors que, quan acabin d'un costat, comencin per l'altre, un manteniment constant. Això
no es té.
Això no es té, i com que no es té, hem de buscar, doncs, que un edifici que sigui maco, de disseny, però que, en tot cas, amb uns materials que tinguin una durabilitat. Per què abans els edificis, doncs, amb pedra, amb aquells estucs que es feien, han passat 100 anys, i l'edifici es veu digne?
Perquè tenia una bona estructura.
Perquè es pensava en unes... Ara a vegades només es pensa, doncs, és que això ho farem aquest volum, tal. Bueno, però és que això... Fem vidre, ara fem l'arquitectura de vidre. Molt bé, s'ha de netejar el vidre, eh?
Sí.
S'ha de netejar el vidre, perquè els vidres buits són fantàstic, eh? Sí. Vull dir, tot això és un tema que s'ha de preveure, eh?
Mira, per exemple, el que és la Casa de Cultura. Ara passes per sota i mires amunt el que és l'ala que surt a sobre de la discoteca, i espero i suposo que quan tinguem la plaça feta es farà un bon manteniment, perquè realment veus taques d'òxid, goteig d'aigua, i és una obra pràcticament nova. Què passa? Jo estic completament d'acord amb ell, vull dir, s'han de fer coses amb un manteniment fàcil o fer un programa de manteniment molt, molt, molt acurat. I suposo que això és difícil.
No, clar, però anem sumant coses.
Sí, sí.
Exacte. Mira, i ara una altra cosa, t'explicaré una anècdota, Estem fent una casa que, bueno, que l'hem rehabilitat i tota la història, i quedava molt maca, doncs és blanca, tal, arriba fins a terra, l'entrega de terra, amb la pedra, tal com es havia fet és una època, una casa antiga, no? Doncs, el propietari diu, hem de pintar un sòcol, hem de fer un sòcol. Diu, un sòcol aquí, no ens quedarà bé, tu, no? Diu, és que quan passa la màquina a netejar aquella que tira els carrers, doncs ho taca tots els baixos de la façana, i això d'aquí 2 dies farà fàstic, perquè a més es veurà tot esquitxat i va presentar un sòcol d'un color fosc, perquè així doncs, no es veurà tant els esquitxos. Per aquesta màquina que neteja, doncs tot això...
S'ha de pensar.
És un problema, també. Per què? Doncs això és una necessitat. Hem de protegir allò perquè aquesta màquina que neteja doncs esquitxa les façanes. És que és un tema afegit. Ja sé que... Però que és un altre... Que l'has de posar també en els quan valores quina solució ho dones?
I ara, aprofitant que tenim aquí un arquitecte tècnic, és necessari, és a dir, a veure, quan plou, els desaigües dels terrats fan que tota l'aigua surti, però que no vagi canalitzada directament en els desaigües dels carrers, sinó que surten a peu de façana uns tubs en la majoria de carrers, eh? I també veus obra nova que hi posen aquests tubs, que no els connecten directament al clavegueram.
Això té dos problemes. Això, hauria d'haver-hi dues xarxes de recollida d'aigües, aigües brutes i aigües netes. I això hi ha molts carrers que no existeix. Quan això no passa, doncs la gent tira l'aigua de pluja al carrer. Perquè hi ha carrers que no hi ha aquesta xarxa d'aigües netes. No. Llavors, clar, van a l'aigua al carrer i acaba anant a les aigües brutes, a les aigües que recullen de pluja, no? Per sobre el carrer. Sí.
Quan plou, camines pel carrer i
fins i tot tu has de fer la instal·lació a dins l'edifici dues xarxes diferents, diferents i els porta, jo m'he trobat amb edificis que han fet les dues xarxes diferents i com han arribat a les connexions, com que el carrer no hi havia, els hem hagut de connectar dins, i llavors, o sigui, hem fet tot les xarxes diferenciades, però llavors les hem hagut de connectar, tot plat que van allà mateix. I un dia que hi hagi la tuberia al carrer d'aigües netes, doncs es podrà connectar allà. Vull dir que això és un...
Hi ha aquelles incongruències que... Sí,
no, són incongruències d'avançar la legislació. Exactament. Per sobre la realitat. Exacte. Quotidiana, no?
Déu-n'hi-do.
O sigui, això és el mateix que passa amb contaminacions, amb seguretat i higiene de les indústries, dels hotels i dels bars, sí. Etcètera, etcètera. La reglamentació va ràpida, després fa falta
que
ho apliqui
i s'adapti, no?
Sí, sí, sí,
i l'adaptaràs quan canvis nom d'empresa, quan canvis de contracte. Això pot trigar
anys,
un any, pot trigar 10. Es poden fer trampes perquè no arribi mai.
Beneïda burocràcia, doncs.
No, és així, sí.
Canviem de tema?
Canviem de tema.
No veig que portin llaços grocs, vostès. A Joan Carles li encanta aquest tema.
No, reia perquè pensava que raro que no
fas res d'això. Perquè ens obligaries a treure'l?
No, però la Junta Electoral potser sí. La Junta Electoral potser sí. 24 hores per a Torra per retirar el llaç groc de la Generalitat. Com veuen vostès la mesura?
Ja seria el colmo que per una qüestió de dignitat i de solidaritat destituïssin un president de la Generalitat. Això seria ja el còmode del ridícul.
S'està parlant d'inhabilitació durant 6 mesos.
No, inhabilitació, vull dir, escolta...
Per un acte de desobediència. Escolta,
quan es posa el llaç lila, el llaç blau, el llaç rosa i el llaç no sé què, allò és un acte de solidaritat amb una causa, i aquesta és un acte de solidaritat amb una causa concreta. Per tant, que això ho transformin aquí és, de veritat, que és demencial. No senzillament és demencial, sinó que està una mica malalt, el personal. Jo sé... d'una casa aquí a Lloret que hi ha uns propietaris que han demanat canviar el color groc de la façana i pintar-lo d'un altre color, perquè el groc, o sigui, el groc s'ha convertit en una cosa una obsessió, és un color últim, és un símbol, bueno, però s'ha convertit en això no és, és esperpèntic, això, tu. Jo ho trobo una cosa, tu, cadascú és lliure d'anar amb el color que vulgui, tu vas amb una bufanda groga i potser t'ho vas insultar, vull dir, això és una tonteria, l'important és que li vulguis donar, en fi, jo crec que és una cosa que és digna i que és la llibertat de cadascú, tu. Em sembla que ho portem, i a més ho porten a uns punts exageradíssim, que de veritat que els estan afectats al cervell, vull dir, que no n'hi ha... Vinga, digueu.
No, a veure, evidentment això avui dia està en un nivell esquizofrènic, però hi ha tants nivells esquizofrènics amb això.
No, en Joan Carles està riguent d'una forma... Però, Joan Carles, tanto que després parlarà de Duran i Lleida, que durant molts anys va ser el seu...
Sí.
No, però hi ha una cosa mentor. També... a veure, lo del groc és ridícul. Hi ha una altra lletra petita amb aquesta, deixem dir, prohibició de signes que poden ser electoralistes, que hi ha moltes pancartes d'aquestes que porten la fotografia dels presos polítics. Llavors, com que hi ha molts presos d'aquests que són candidats, evidentment això sí que haurien de treure-ho. Vull dir, aquesta vertent, o sigui, tu no pots posar cartells electorals fins que s'obri la precampanya. Llavors, hi ha molts presos que es presenten de candidats i que tenen la foto més o menys clara, més o menys de sombres, exposada. Això, deixem dir que ho veig lògic, ho demanin treure. El color groc, des de l'ego, no? Ara, llavors, sobre això, hi ha dues maneres de jugar, no? Una manera, com dius tu, que seria ridícula, arribar, pues, a destituir o inhabilitar això. El president de la Generalitat, teòricament, pels precedents que hi ha, i l'altre dia ho deien, no?, que és la de l'alcaldessa de Berga, aquesta inhabilitació va venir al cap de 3 anys de la denúncia de recursos i tal, no? Si inhabiliten el Torra d'aquí 3 anys, vull dir, no serà president de la Generalitat, ja, no? Bueno, hi ha la postura de dir jo m'hi enfrento, hi ha l'altra postura de jugar la puta i la Ramoneta, com vaig sentir dir en el agent abogats i així, de dir, pues, volen treure el groc, vale, poso un llaç blanc i una fletxa que posi és groc, o canvio el llaç per una altra figureta, no? I miri, així ara prohibiran la figureta i qui tens pans passa anys empeny, no? Sí. O sigui, hi ha diverses maneres de ser. Cada un reacciona com ell és convenient, no sé, tot diu, seria ridícul. Ja tenim un president de la Generalitat, expresident inhabilitat per desobediència,
per això,
no?
Per això, no?
Però... que és el Mas, no? Per tant, que se li acaba el mes de febrer de l'any que ve, o no sé quan se li acaba. Bueno, seria un altre mes,
però no? Però no era per un llaç groc, era per un...
Bueno, per una desobediència. Però,
el problema és que un símbol que en principi és de solidaritat s'ha convertit en reivindicatiu.
La pancarta de la Generalitat posa llibertat, presos polítics i al costat un llaç groc. Si treuen el llaç groc i no treuen la pancarta, serà legal això? No serà legal.
Possiblement sí, parlen només del llaç groc.
Llavors què passa? Si només parles d'un llaç groc, que treus el llaç groc i deixes la pancarta, jo crec que és molt més efectiu la pancarta que el llaç.
No he llegit la lletra del decret de prohibició, eh? No sé si diuen llaç, o diuen símbols, o diuen no sé què.
Que parlen del llaç.
Arribarà un moment que de l'arc cromàtic aquí a Espanya borraran el groc. Serà prohibit el groc per real decret de la Junta Electoral Central i el jutge corresponent de torn. I això ja, senyors meus, si el traiem el color... És a dir, i fins i tot us han de posar unes ulleres que no veiem groc, perquè serà, saps? Perquè la gent li agafa, agafa una mica d'odi i aquestes coses.
Xalem per escoltar en Joan Carles.
No. Alguna cosa passa amb el groc, això està clar. I si no, mira, dels de les armilles, que també són grogues, deu ser el color de moda.
Perdona, en aquestes famoses armilles que sabem tots de quines parlem, no hi ha cap acusació ni de sedició ni de...
No.
Ni de rebel·lió... No.
Ells són la revolució.
Ells són la revolució.
Vull dir, però bueno, que em fa gràcia això del groc, perquè, a veure, està clar que el... Jo a vegades, això, parlem del groc com si fos el color del dimoni ara, i realment crec que s'ha d'analitzar des de molts punts de vista, tant el groc com color, els llaços, el simbolisme i les frases dels presos polítics o no, i jo crec que s'ha d'analitzar amb diferents maneres de valorar-ho, perquè si comencem a voler mirar-ho tot en conjunt, jo fa temps que em perdo completament, en sèrio. Una manera, el color no té importància, però com ara tothom està amb els llaços grocs, doncs el groc s'ha convertit en un color doncs que ens crida l'atenció, fins i tot com diu ell, quan veiem una plana o veiem una persona amb un jersei, penses, això per què serà? Serà perquè... o no serà perquè? Doncs no sé, jo crec que no. I això és un tema. L'altre és el tema del simbolisme que té ara el llaç groc, que jo crec que és diferent. El llaç groc és un simbolisme que està clar que tothom el lliguem amb demanar la llibertat dels presos polítics. Però qui demana la llibertat d'una manera clara dels presos polítics? Uns partits que està claríssim que aquests partits sí tenen una ideologia específica, que són la que defensen aquests presos polítics. Per tant, hi ha un simbolisme partidari, jo crec que hi ha un simbolisme partidari, que a mi em sembla molt bé, però també hi ha una altra cosa, que és el tema de la desobediència. A mi em preocupa molt la desobediència, perquè a on acaba i a on comença, i això seria una altra manera d'estudiar aquest simbolisme de ficar llaços o no ficar llaços, a on comença i a on acaba el tema de la llibertat de la persona que no vol veure els llaços grocs o que no està d'acord amb aquest idealista. Amb una temporada, diguem, normal de la nostra vida, sí que estic convençut de que, escolta, pues, si tu vols posar un llaç groc a casa teva, o pots posar un llaç groc perquè la majoria de casa teva, estic parlant ara del tema dels establiments públics, així ho pensen, pues, jo crec que és una qüestió de llibertat. En el fons no farem gaire mal a les persones que no els agraden els llaços grossos i grocs. Per tant, igual que hi ha gent que fica, pues, altre simbolisme i, bueno, pues, el posa i tu no estàs d'acord, el veus i ho deixes estar. Tots aquests temes, jo penso que el que no es pot fer és barrejar-los molt, perquè llavors acabem amb ells. El tema de l'obediència o desobediència. Jo penso que de les poquetes coses que en tot el tema aquest del procés i dels presos estic veient, és que està clar que ha hagut una desobediència. I el tema de la desobediència, per mi, en temps normal passa. Amb aquest temps actual de que et digui, sigui qui sigui, amb raó o sense, discutible o no discutible, que et diuen hem de treure els grocs perquè possiblement podria tenir una influència en una campanya electoral, jo crec que per respecte i aquí sí a la democràcia del tot s'ha de dir, bueno, pues escolta, quan ens fa falta? Ens falten tants dies, traiem els grocs, posem-los a la casa del veí del costat, de l'esquerra o de la dreta, esperem que passi i tornem a penjar un de més gros. No tindrem problemes, no ens inhabilitaran el president, no haurà passat res, no ens tornaran a tancar algú per culpa d'una desobediència o tancar-lo, perquè és la veritat, no, els presos polítics que tenim ara els han tancat per una qüestió de desobediència, perquè tot el més no ho podran provar i si ho proven ho voldran per real decret.
Perdona. El delicte de desobediència no té presó, porta
no, per això dic que aquests estan tancats per un delicte de desobediència que no representa és el que he dit, no ho entenc.
I a més, pensa que estem parlant de presos polítics preventius, és a dir, no estan acusats, per tant no té raó d'estar a la presó, perquè són preventius. Per tant, el dia que estigui, que els hagin jutjat i que hagin dit si han desobediència i tal, que s'apliqui el que sigui. Però mentrestant, porten més d'un any a presó sent presos preventius, que això és incomprensible.
Estan tancats. Completament d'acord, públicament fora aquí, però és que és aquest el problema. Llavors, no fiquem més problemes amb una desobediència que no representa res.
No, perquè jo saps què passa? Aquí, que la gent té una mica els nassos plens d'aguantar.
Això és veritat. I això s'ha de plantar cara.
Clar.
Per una part se n'té de plantar cara.
Tanta història, perquè és clar, arriba un moment que ens arribarem fem un discurs que ens arribarem a creure que tot això és lògic, i no és lògic.
No té res, jo ric, no, precisament no, ric per això, vull dir, perquè realment no té lògica.
Escolta, així, arribarem a pensar que el Villarreal aquest any està jugant a baix de tot perquè juga de color groc, no? I potser sí. baixarà, està al final del lloc, potser no guanya perquè està de color groc. Hi haurà un moment que ja dubto de tot, tu. Ja,
sí, és que et fan...
I per riure,
Fa
pena, eh?
No, però... El que deies tu abans dels presos, i per això jo crec que realment són presos polítics, perquè no estan tancats per contravenir una llei. Estan tancats per una llei que s'han inventat, nova, per un delicte nou inventat, que és el de rebel·lió quan no s'ha produït. Per això estan tancats. Pels delictes reals, entre cometes, que podien ser i que estan al còdic, com és la malversació
de la desobediència
públic, que... o la desobediència a la Constitució.
No tindrien que estar a la presó.
Aquests delictes no tenen presó preventiva, en cap cas. En cap cas.
Sí, jo he dit aquí a la ràdio que és vergonyós. Vergonyós que tinguem aquesta gent a la presó fa temps.
No pots justificar el que vulguis, tu.
Com no és vergonyós, parlant dels mateixos tribunals espanyols, que un senyor que no és polític i ha estat més temps en presó preventiva que no pas els polítics, en el primer dia de judici el deixen lliure?
El president de l'ex-Sandro Rossell.
En el primer dia de judici, quan li havien negat totes les demandes de llibertat durant 2 anys, me sembla, i pico, en el primer dia de judici el deixen lliure. Això no és, això no fa caure la cara de vergonya a ningú. A ningú.
Perquè va ser una jutge la que va prendre...
La l'Arena, sí, la de l'Audiència Nacional.
Exacte.
La mateixa que ha tramitat, que va començar a tramitar tota la tramitació
Lo curiós és que fins a 4 anys es pot estar una persona de forma preventiva a la presó.
Tu quan escrius un relat, pots escriure, és a dir, tu pots fer ficció, perquè com que no tens, a veure, tu pots inventar el que vulguis, no inventar el que vulguis. Fer la interpretació que vulguis del tema, la gravetat que vulguis, sí, tu portes llaç groc perquè m'odies. O tu portes llaç groc, jo porto llaç perquè no he trobat cap més bufanda i m'he posat la groga que tenia a casa, saps? Vull dir que, però clar, es pot llegir el que vulguis, si vols. Tu, sobre aquella, pots dir, jo puc pensar que aquesta persona ha fet això, per això, per això, per això, per això. Estàs inventant.
Bueno, però llavors que es digui.
I llavors aquests relats són els que ara s'han de posar sobre la taula, però clar, amb tot això no es pot actuar, perquè és l'opinió d'una persona.
Sí, però vostès, no sé si segueixen el judici o no, però creuen veritablement que no els acusaran, no els condemnaran a una sentència de presó?
No en tinc ni idea,
però pinta malament.
No tinc ni idea.
Jo crec que pinta malament, però bueno, no tinc ni idea com acabarà, però jo crec que aquí hi haurà, se farà una, no sé, tenen ganes de que sigui una cosa exemplar, de tallar, i per tant...
Bueno, però llavors...
Que rap sols, no crec, No crec, crec que van... Perquè, a més, dona't compte com les coses... Jo no el segueixo gaire, però llegeixo doncs, com ha anat. No miro en directe, No miro en directe, però llegeixo, doncs, per exemple, la informació el dia posterior i així, o com fan valoracions. I he vist juristes que diuen que, és clar que ara, és clar, han començat... Com és que, per exemple, no deixen passar els vídeos i aquestes coses, doncs, que són proves fer... concloents, diu, no, ja ho mirarem al final, mentre que quan hi ha coses que en fi, altres proves que sí que es valen i fins i tot doncs el president del tribunal fa preguntes que el fiscal ja no pot fer, però llavors, bueno, coses d'aquest tipus. Jo crec que, en fi, és tot... Ara, a més, veus aquesta setmana, perquè aquesta setmana van a declarar els policies i guàrdies civils, per tant, ara és el temps dels fiscals. Mentre que, mentrestant, veus que amb altres jutjats han fet anar... hi han hagut demandes contra cossos de membres dels cossos de l'Estat que van repartir i han quedat sense causa, ha quedat anul·lat tot això. Per tant, vull dir, tot això és molt sospitós. No sé.
Sí, sí.
Jo no tinc cap input positiu, per dir-t'ho d'una manera, personalment.
A mi em preocupa... Jo sí que he seguit bastant el judici, i tant a la premsa com totes les hores que he pogut mirar-ho a televisió. A mi em preocupa... ells tenen càrrecs de rebel·lia, sedició, malversació de fons públics, desobediència i potser alguna més. La rebel·lia i la sedició, que serien les figures importants, jo... penso que ells tenen que buscar com sigui que això ho puguin demostrar. Perquè si no tenen o tenim a nivell de credibilitat de la justícia espanyola un gran problema, que és com justificarà, i això una sentència ho té que justificar, vull dir, el jutge, el Marchena, tindrà que justificar d'alguna manera per què imputa aquestes persones amb rebel·lió i sedició. Jo no veig com poden fer això. I internacionalment està clar que les rebel·lions i les sedicions han de ser amb actes violents, forçant persones que no vulguin fer segons quines coses, amb violència. Jo penso que això ho tindran molt difícil de justificar, i per altra banda penso que tindran que justificar que sigui com sigui, perquè tindran que demostrar per què han tingut un munt de persones 2 anys a la presó, en presó preventiva, per uns delictes que, com a molt, podrien dir-li malversació de fons i desobediència, com ha dit l'Agustí, que no representen presó, que a més està barrejat amb un tema de que està clar que aquestes persones en el fons estaven defensant unes idees polítiques, que el que volien és defensar unes idees polítiques i que no han fet absolutament cap cosa violenta. Important que no passi cada dia 3 vegades més forta en aquesta ciutat i a totes les ciutats de Catalunya i d'Espanya. Vull dir, no han fet absolutament res. I això es tindran que justificar. I per l'altra banda volen justificar-ho com sigui, perquè si no, què hem fet amb uns polítics tants anys a la presó? Jo crec que aquest és el problema d'aquest judici, que per una banda voldran fer-ho com sigui, i crec, personalment, després d'haver seguit tot això, que tindran difícil, i sobretot davant dels ulls d'Europa, justificar que aquestes persones han fet un tema de sedició o de rebel·lia. I per altra banda, ja no parlem dels que no són ni polítics, que són moviment social amb el que no poden, jo crec que no poden ni pensar-se en fer una rebel·lia, perquè com no són, diguem, oficials de res, és una població civil. Quina rebel·lia o quina sedició poden fer aquests? Llavors, què han fet aquests? Uns disturbis urbans? Pujar-se sobre d'un cotxe? Pujar-se sobre un cotxe de la Guàrdia Civil és igual que pujar-se al meu cotxe, perquè tinc els mateixos drets que els vehicles de que sigui. Per tant, és el mateix. Què han fet? Què han fet? Aquesta justificació crec que serà el gran problema d'aquest judici. I dit tot això, penso que no tinc ni idea com se'n sortiran d'aquest judici. No ho sé. És el judici típic amb el que no saps mai per on sortirà. Vull dir, penso que no tenen una tendència claríssima, que això està claríssim. Vull dir, volen d'alguna manera ficar-los 20 anys a la presó per exemplaritzar, com ha dit ell, però tampoc veig clar que ho puguin fer. I no ens oblidem que després d'aquí es pot recórrer més amunt. I ens han demostrat que la idea de la justícia i de com valoren, diguem, els delictes o les faltes contra segons quines coses polítiques que no són especialment palpables, a Europa s'ho miren molt millor que aquí. Uh-huh. I jo crec que tot això serà el problema del judici. Sobretot la justificació. Com justificaran que aquests senyors estan 2 anys a la presó si no són capaços de fer el tema de rebel·lia i sedició?
Això és veritat. O sigui, el jutge té de justificar a la sentència, sempre els càrrecs que finalment decideix imputar, les té que justificar per escrit.
Proves palpables.
Això és evident, no? Llavors, el que a nosaltres, jo m'incluyeixo, els que volem l'autodeterminació, etcètera, etcètera, ens diuen que tenim de canviar la Constitució per poder-la fer, no? Aquests senyors el que han canviat és el Codi Penal per poder imputar. L'han canviat per les bones, imaginant-se càrrecs que realment no estan reflexats com a tal. Per què? Perquè l'objecte és l'escarment, no? Això està claríssim. Això està claríssim. És l'escarment, no és la democràcia madura, que és Espanya, con separació de poderes, no? Sí. Que jutja i decideix. És l'escarment. Vosaltres heu fet una cosa que no ens ha agradat, ens heu passat pel tubo, heu tret urnes, heu tret de llonces, i nosaltres no ho volíem, i aquí pues, que us heu cregut, no? Uh-huh. Com que no us hem enganxat les urnes, pues, us enganxarem a vosaltres i patireu. Vull dir, el fet és aquest, vull dir, no n'hi ha més, no? I llavors, ara es té que justificar. I mentrestant, us hem passat ja 2 anys... d'uns senyors pues, a la presó, els altres exiliats i movent-se. Jo l'única cosa que veig és que potser aquí no s'esperava aquesta reacció tan brutal de l'estat espanyol, potser s'esperava una cosa més, deixa'm dir, normal. Bueno, el que ara tampoc s'esperaven ells, unes reaccions jurídiques tan fortes i tan lògiques per part dels imputats, no? Perquè jo el que he anat veient a ulls d'un profà i extern, que quan més fan, més s'equivoquen. Estan nerviosos, s'han posat en un camí que tampoc s'esperaven ara ells. O sigui, els altres no s'esperaven on te dolia el camí de la DUI, etcètera, etcètera, no? Que si es va fer possible. Però aquests tampoc s'esperaven potser els problemes que tindrien. Sí. Perquè, escolta'm, un estat, Jordi, un estat que té de nombrar secretariats per canviar l'imatge a l'exterior, un estat que només es posa a la boca la democràcia madura, no? Diguem, de lo que hables i te diré de lo que careces, no? Això és un refrán castellano, no? Perquè ho entenguin ben bé, pues, sí. Vol dir que ja veurem on arribarem.
Sí, però hi ha una cosa que està clara i que això és en el mateix sentit tota l'estona. És a dir, aquí hi ha una realitat, i aquesta realitat ni la volen veure, ni la volen veure, ni en volen ser conscients, ni volen analitzar per què. Senzillament,
i per tant, i tots els estamis, nosaltres estem aquí parlant obertament doncs d'això, aquest punt de vista, l'altre, ells només tenen una unitat, tot una idea, és la unitat de la pàtria, i la unitat de la pàtria aquesta uneix mitjans de comunicació, tot tipus d'estaments, i amb aquesta excusa val tot, amb aquest criteri val tot. Llavors, la realitat social aquí, que hi ha un moviment social que s'està manifestant, que surt aquí, que va a Madrid, no sé què, si ho obvien, si ho amaguen, si no volen saber res, o sigui, ni volen dir allò és un problema polític, anem a veure què passa, anem a veure si... No, això no els interessa. Ells volen, senzillament, tenen la proa posada en un sentit. I llavors, per això a mi, jo no n'espero res de bo, per això, perquè estan negats a analitzar o a pensar aquesta problemàtica d'aquí, de quina més pot solucionar, i que hi ha una problemàtica. No volen ni reconèixer que hi ha una problemàtica, ni l'accepten.
No, penso que ni la volen parar a pensar.
Ni la volen veure. No. I tenen els mitjans que ho tapen, a més, perquè no els informen. I estan dient unes coses que tots són fake news, eh? És a dir, que estan dient coses que aquí nosaltres sabem que no és veritat, però ho sabem nosaltres. El resta d'Espanya no estan informats, segurament.
T'equivoques. Ho sabem nosaltres i ho saben els que ho diuen.
Oh, clar.
Sí, ho saben el que diuen, però l'informació que donen és una altra. Perquè diuen, és a dir, negar la realitat, ells s'han convençut que la política és negar la realitat i que el discurs aquest és l'oficial i que el que s'ha establert a tots els nivells.
Ja veurem. Va haver-hi un fiscal general que avui dia és mort, que és el que va començar els judicis aquests, que un tal Matas, m'assembla, que va dir Mas Dura serà la caïda, no?
Sí, podria ser.
Però jo espero que també Mas Dura serà la caïda.
No, i també hi ha una altra cosa.
Hem parlat l'altre costat.
Hi ha una llumeta que és dir... si són professionals de la justícia, i són bons professionals de la justícia, i estimen la seva feina, han de fer la feina ben feta. I això, doncs, que queda perquè que s'ho repensin, també.
Bueno, ja ho veurem.
Senyors, gràcies, bon dia.